Marcos VIP en el campo del Español para este próximo partido. Regístrate en LB Apuestas, haz tu primera apuesta y envíanos tu nombre a pericosonline@gmail.com. Repetimos. Envíala a pericosonline@gmail.com y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al Español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Avui fa 113 anys, uns xavals joves, estudiants barcelonins de bona família, Sportmen, que en deien a l'època, es van reunir per muntar un invent que a hores d'ara doncs, encara continua dempeus. No sé què dirien si ara veiessin on hem arribat, en què ens hem convertit. No sé què pensarien ells, que creien que l'esport era un divertiment amateur per fer salut i per ennoblir l'esperit. No sé què pensarien del mercantilisme actual, dels deutes, els pressupostos, les societats anònimes, la instrumentació política, ni del circ en què s'ha convertit tot plegat. No sé si hauríem fet igual. Però ben pensat, no gaires coses de les que es van crear al segle XIX continuen vives i d'altres clubs i entitats han passat a millor vida. Així que alguna cosa hi ha d'haver-hi, algun sentit ha de tenir tot plegat per haver aconseguit cosir amb fil invisible els sentiments de tantes i tantes generacions. Alguna cosa bona hi ha d'haver perquè 113 anys després els nostres cors segueixin bategant per aquesta malaltia anomenada Espanyol. Per molts anys, i som-hi. Comencem. Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa pericosonline.radio, Ràdio Estel, per tot Catalunya, Andorra i el món via internet. I el nostre equip avui doncs, el tenim una mica partit, entre aquí i Cornellà, que sempre tenim el cor, però és que sobre ell tenim un membre del nostre equip important destacat perquè encara no estan donant les alineacions. Aviat ho sabrem, però aquí sí que tenim aquí és a la Laura Bertran, com sempre.
Molt bona
a
tarda.
Càrrec dels guions i les faltes d'ortografia. No, que no n'hi ha moltes.
No, les faltes no són de l'ordinador, que canvia, ja ho sabeu com van les jugades.
No. I a l'Ignacio Migueles, com us dèiem, que no el tenim aquí, que el tenim a Cornellà, doncs i trucarem ben aviat per que ens expliqui doncs, les darreres novetats. Avui passaven moltes coses a Cornellà, hi havia doncs, una ofrena floral, hi ha la convocatòria, moltes coses, la roda de premsa d'Aguirre, i de tot això en parlarem amb la vista posada al partit de demà, però també parlant del que va passar dissabte al Llevant i de l'inofable Gomines Muñiz i també de les errades pròpies i alienes que van fer que perdéssim aquest partit. Tot això de la mà, com sempre, de qui us parla, Francesc Vià.
Els titulars, l'Espanyol en 5 minuts.
Molt bé, molt bona tarda, senyora Bertran, un
molt
cop més.
Tarda.
I anem a parlar d'això, no? del partit de dissabte, perquè evidentment aquesta derrota, doncs, home, doncs podem posar-li una mica de el que vulguem dir-li, però va fer mal.
Sí, anem a parlar d'aquest duel on l'Espanyol va encaixar una contundent derrota contra el Llevant. Un enfrontament que també va ser marcat pel desastrós arbitratge de Muñiz Fernández. El col·legiat asturià va xiular un penal inexistent de Víctor Sánchez en una falta que era clarament fora de l'àrea i que va significar el primer gol del maig al minut 24. Aquest penal transformat va descentrar l'Espanyol, que sense temps per reaccionar va veure com li marcaven el segon gol al minut 27. En la segona part, Aguirre va fer debutar el colombià John Córdoba, per fi. Com a revulsiu, però, el que va arribar va ser el tercer gol dels locals en el minut 50. Amb aquest resultat, l'Espanyol veu com el Llevant el supera la classificació i allunya els blanquiblaus de la zona europea. En la roda de premsa posterior al partit, Aguirre va dir que el futbol els havia castigat molt i va reconèixer que el primer gol els va fer molt de mal. També va afirmar que, tret de l'error puntual del primer gol, no té res a retreure als jugadors.
Bé, tinc aquí el senyor Pagès, el senyor Penyín i el senyor Rossell, que ens ajudaran. Doncs, avui tenim una tertúlia prèvia, una cosa estranya, perquè estem... és una cosa poc habitual, perquè finalment, un dilluns que venim, com si diguéssim, entremig d'un partit i a parlar tot just d'un altre, doncs, però bé, farem el que podrem. I evidentment, no pot explicar-se el partit sense l'errada de Muñiz, però jo tampoc explicaria el partit només a partir de l'errada de Muñiz. A partir de l'errada potser sí, perquè evidentment, però no només, no és exclusiu. Jo crec que, evidentment, les errades marquen aquest partit, marca l'errada de Muñiz. Lo de Muñiz és increïble, simplement. És increïble que un tipus que la primera pilota una mica delicada que ha de xiular en aquell partit, perquè tot la resta era bastant evident i bastant obvi, doncs la primera pilota compromesa és una errada gravíssima. M'agradaria veure què passarà amb el senyor Muñez, si el tornen a ficar a la nevera amb els Calipos i amb els Magnums, o doncs va campant fent la desgràcia doncs, amb els Calice, el senyor del Puro, no pateixis, no? Amb els Calice també, és que el senyor del Puro és de Calice. Doncs, o, si no, doncs, tindrem que veure doncs, aquest home repartint desastres per les Espanyes un cop més amb el seu xiulet. De tota manera, torno a dir, si l'Espanyol segurament no hagués errat tant, sobretot en defensa, però també en atac, perquè jo crec que hi ha un parell d'oportunitats, la segona d'Estuani absolutament brutal, abans d'aquesta jugada del penal, que segurament doncs, us haurien col·locat en una altra posició. Aguirre, per mi, va fer una aposta valenta d'intentar anar al principi pel partit. Llevant, com tenen molts menys complexes que nosaltres i no després no diuen allò de és que claro, no hi ha un plan B, és que claro, tal. És veritat, o sigui, ells directament admeten el que tenen, admeten qui són i van directament a defensar-se i esperar la derrada al contrari. Aquesta errada arriba, és l'errada de Víctor Sánchez i això doncs acaba canalitzant el penal i després l'errada per mi dels dos centrals, però més d'Héctor Moreno, que és qui s'ha de cuidar d'aquella marca, doncs és el segon gol, que ja és una muntanya, perquè encara que no hagués arribat al tercer, doncs un 2-0 al Llevant ja és molt complicat, com reconeixia el propi Aguirre. Acaba aquesta primera part i a la segona part només començar doncs amb una jugada de futbol directe, més directe no pot ser, arriba el tercer gol i clar, aquí ja directament doncs es va acabar el partit. Tot i que Córdoba, doncs mira, ens va deixar una mica amb algun sabor de boca. No sé si esteu d'acord amb aquest primer anàlisi que he fet d'aquesta situació. A veure, senyor Rossell, vostè mateix.
A mi m'agradaria treure una mica de... Bueno, abans de res, bona tarda a tothom. M'agradaria treure una mica d'importància a l'error de Muñiz, no? Sí que entenc que és un error greu, gravíssim, perquè decideix un partit on... Aquest tipus de partits, normalment, el primer que marca és el que s'endú el partit, per tant, decideix molt la balança. Però jo crec que l'arbitratge en general no va estar malament i va tenir un error puntual greu que ens va perjudicar, però crec que ni tal com estem rebent els arbitratges aquesta temporada, ni veient l'arbitratge del partit en general, crec que ens podem queixar, però crec que no podem justificar el fet d'haver perdut només per això. Crec que l'equip va donar la cara, vam saber competir, el partit va ser igualat i es va decidir doncs, per petits detalls que el Levante, per aquesta major capacitat d'aprofitar la pilleria, que diguem una mica, en el tercer gol es va veure molt clar, doncs ens va guanyar. I, bueno, jo sempre que perdi prefereixo perdre així.
Compartiu l'anàlisi, amics? Voleu afegir alguna cosa?
La pilleria d'ells i la tonteria nostra, no?
Exacte.
Perquè, a veure, la jugada del tercer gol...
A 3 metres o 4 marcant Héctor Moreno.
Vull dir, estem d'acord que Babà li pot guanyar la partida a Sydney, perquè Babà també és un tros de tio, no? Però Héctor Moreno, si t'hi fixes, quan el Zar controla la pilota, ni li treu la cama, ni va per ell...
Ni s'interposa tampoc entre la porteria i la pilota, que és una cosa bàsica d'un defensa.
Exactament. Ja per no dir que el segon gol és una jugada que la veu frontal, que li ve la centrada des de la banda esquerra i ell no fa res tampoc per tancar l'espai.
Una cosa, tot i que va parlar molt sumerament d'aquest tema Aguirre al final del partit, creieu que el canvi d'Héctor Moreno, que sí és veritat que té molèsties, és només per les molèsties o perquè doncs, ja li tocava assenyalar-lo una miqueta? Penyín.
A veure, en principi s'ha disculpat dient que és per les molèsties. Evidentment porta una temporada Héctor Moreno molt heavy. Tenim un problema de centrals, tenim un greu problema de centrals. El compensem quan l'equip treballa molt bé. Si l'equip treballa bé i parem a l'equip al mig del camp, a l'equip contrari al mig del camp, pues encara, però si en el moment que ens arriba és terrible. Fem figaflor per tots els costats, o sigui... Ni Moreno, ni Coloto, ni Raúl García. O sigui, és que
Raúl García no, aquest estaria bé tenir-lo.
Raúl Rodríguez,
sí.
Al final, el que tothom veu com líder de la defensa és Sidney, que és un tio que va venir acompanyant a Pizzi, que ens va col·locar Mendes.
Sí, sí, sí. Va ser la torna, no?, que en diuen. O sigui, al final la torna moltes vegades acaba... Jo crec que fins ara ens ha donat més alegria Sidney amb les poques minuts que ha jugat que les que ens ha donat Pizzi. Que de Pizzi també tindríem que parlar, perquè avui doncs m'agradaria fer una repassadeta a tots els homes i jo crec que Pizzi fins ara, o sigui, jo tinc una teoria que és bastant dramàtica i és que els homes que han de marcar la diferència, és a dir, la gent va a camp del Llevant o l'Espanyol va a camp del Llevant pensant que són molt millors que el Llevant, o són millons, que són millors que el Llevant. Llavors, els homes que ens haurien de donar, per exemple, ells no tenen un Sergio, teòricament no tenen un Pizzi, no tenen una sèrie d'homes que nosaltres creiem que...
Tenen un Elzar, espera, que ha estat al Liverpool...
Però, en principi, pensen que tenen uns homes, o que tenim uns homes, que marquen la diferència. Què passa? Que aquests homes, a la bona temporada que està fent l'Espanyol, perquè jo crec que encara estem parlant d'una bona temporada, i en els millors partits d'aquesta temporada, aquests homes no han aparegut. I hem destacat a Kiko Casilla, que no és un dels homes que més cobra de la plantilla, a Víctor Sánchez, que no és un dels homes que marca més cobra de la plantilla. Hem destacat a David López, que és un dels homes que menys cobra de la plantilla.
Lanzarote.
Hem destacat a Lanzarote, que és un home dels que menys cobra de la plantilla. Hem destacat a Thiebi, que és un home dels que menys cobren de la plantilla. I hem destacat, o sigui, els jugadors que estan portant el pes, a Fuentes, per exemple, que el pes d'aquesta bona temporada, doncs no són els primers espases d'aquesta plantilla. Perquè el propi Sergio, per exemple, diguéssim que està força irregular.
Dos dels millors partits que l'equip ha donat molt bona imatge, un perdent que va ser Villarreal, que va donar bona imatge, i contra l'Atlètic de Madrid, realment estaven tots els que han pujat de segona.
Sí, sí. I són els que van portar el pes de diguéssim, de decidir el partit. Molt bé, ho hem dit abans, que teníem a Miguel preparat. Ell ens explicarà alguna coseta prèviament. Encara no el tenim encara? No? Ara li trucarem? Ah, vale. Que no pots trucar-li. Bueno, no passa res. No passa res. De seguida parlarem amb ell.
Tenim més notícies per parlar.
Està sin bateria, fantàstic. Molt bé, Miguel. Bravo, Miguel, bravo. Un aplaudiment a l'amic Miguel. Fantàstic, molt bé. Molt bé, doncs, escolta, jo, sincerament, anem a parlar una miqueta del famós Muñiz, perquè tampoc el deixarem anar-se'n de rositas, no? Vinga, parlem.
No, molts ja havien mostrat la seva preocupació per la decisió de designar el col·legiat Muñiz Fernández per aquest partit després de la seva polèmica actuació en l'Elx Real Madrid, en què va inventar-se un penal inexistent a favor dels blancs, i sembla que va quedar demostrat els temors que eren més que fundats. I és que al minut 25 el col·legiat va tornar a treure's del barret una pena màxima en considerar una acció de Víctor Sánchez sobre el llevantista Nabil Elzar havia estat dins de l'àrea blanca i blava quan les imatges demostren clarament que havia estat a l'exterior.
Doncs bé, què hem de dir de Miguelet? Te'l tenim o no?
Estàs amic ja?
Ah, Miguelet, a qui l'ha robat el mòbil, Miguelet?
Pues no os voy a decir a quién, pero me he hecho con un teléfono.
Pero me parece muy bien, ¿ves? Porque has hecho... pareces Héctor Moreno, has hecho la cagada, pero luego que no tener batería, pero luego has rectificado sobre la marcha y has robado un móvil, así me parece bien. Muy bien. Pues, ¿qué nos explicas de la última hora de lo que está pasando en Cornellá?
Pues en la última hora en Cornellá han pasado varias cosas. Han pasado cosas dentro y cosas fuera. Dentro, empiezo a contaros, únicamente nos han dejado ver 15 minutos del entrenamiento que aún se está ejerciendo del primer equipo del Español, con las novedades o las noticias de Javi López y Héctor Moreno, que continuaban entrenándose al margen. Y hasta aquí puedo leer, porque hasta aquí me han dejado ver.
Vale, perfecto.
En lo que dentro del estadio se podía ver, pero fuera me he ido, porque había una ofrenda floral a la famosa estatua de la afición.
Amb motiu dels 130 anys, no? Efectivament. I també en memòria dels socis desapareguts.
Efectivament.
No desapareguts perquè no han renovat, sinó perquè ja no estan entre nosaltres.
Sí, efectivament. I esta ofrenda floral que los capitanes la hicieron a las 5:30, presidentes, federación y demás peñistas la han hecho a las 7 de la tarde, y tras la ofrenda, pues el presidente Joan Collet ha atendido a los medios de comunicación, aparte de contarnos que, bueno, pues que es un momento emotivo y bonito para el españolismo y para él como presidente, también ha querido hablar pues de la actualidad deportiva, ¿no? Y yo os he recopilado un par de totales que nos ha dejado, y voy a empezar enseñándoos o dejándoos escuchar el momento en el que habla pues de este partido que nos enfrentó al Levante, llegando a decir... pues esto, que cómo Muñiz y sus asistentes
no llegaron a ver el penal.
Quitaron ese penalti inexistente.
Bueno, el mateix que vaig pensar en aquell moment, és un error doncs gran de l'àrbitre, és una llàstima perquè jo crec que el partit el teníem molt controlat i s'estaven creant ocasions de gol, i bueno, un error humà que s'ha d'entendre, que s'ha d'acceptar, però que et canvia el partit, que et canvia la dinàmica, i que, com es va veure, doncs ens ha fet molt de mal, però bueno, és així.
Doncs sí, és així. El que estàvem parlant ara mateix de Muñiz, que com el fet hem fet entrar Miguelet, és que és vergonyós, És vergonyós.
Sí. A més, un es planteja que si aquesta jugada, en vez de passar amb la posició de l'interior dreta, passa amb la posició del número 6 o del número 4, és penal i expulsió.
Efectivament.
Perquè el jugador va contra la porteria i és el que és.
És perquè Sidney estava bastant a prop. Exactament. I llavors va aconseguir quedar-se només amb groga, però si no l'hagués expulsat.
És una jugada clara de Linier, que no la veu, però també és una jugada que pot ser d'ell perquè és una robada de pilota que l'agafa l'equip sortint, però a ell l'agafa ben col·locat. No està tan mal col·locat per no veure el penal. Però a Muñiz, tothom s'ha de recordar el penal que no li va picar Sergio García amb un Espanyol Real Societat.
Que el rebenta.
És que aquell penal és el de Bravo, no?
És una de les coses més lamentables.
Però bé, ara ja tenim un record més recent. De tota manera, el que és molt bèstia és que la diferència, un cop més, no? La constatació de la diferència de la repercussió mediàtica d'una cosa o d'una altra. No? O sigui, o del mateix propi penal que no van xiular Cristiano aquesta setmana doncs, a Camp Nou, no? Només unes hores abans.
Això es lliurarà del congelador.
Ah, per això, no? Sí.
Jo estic preocupat per si l'ús desmesurat de la gomina pot tenir efectes secundaris, sí, de tipus d'apreciació, de visió...
Quan et va als ulls...
Vale, senyor Depuro, no, la teva secció li falta gairebé 3/4 d'hora per començar.
Però aquí també es veu moltes vegades la poca puteria que té l'Espanyol amb segons quines coses. Un penal d'aquests té que necessàriament provocar una reacció amb el jugador del teu equip d'anar a buscar una compensació a l'àrea contrària.
Sí, alguna cosa més.
Saps que l'àrbit està obligat.
Perquè a la mitja part ja li diuen, a la mitja part li diuen que...
És que ni per això tenim aquesta malícia. Ni per això tenim aquesta
bé, Miguel, ¿sigues ahí o se t'acaba la bateria del mòbil que has robado?
No, de momento, el que he robado tiene un 10% de batería, así que aún no...
Vale, vale, perfecto, pues tendrás que ir a robar otro, porque hasta que no hable Aguirre...
No, voy a hacerme con un cargador.
Vale, perfecto. Doncs, i explica'm una cosa, ¿ha dit alguna cosa més el president Cullet?
Sí, obviamente también piensa en el futuro, no solo en el pasado, y se le ha preguntado pues por la amistad que tienen los clubes rivales que se enfrentarán este viernes en el derbi, en el partido Barcelona-Español.
¿Amistad o ausencia de ella, no, en este caso?
Sí, vamos a escucharle.
Bueno, tan amics fins que comenci el partit, ja està, i després cadascú defensarà el seu, però la veritat és que encara no hi penso. Jo només tinc el cap amb el partit de demà, guanyar, posar-nos amb 17 punts i anar en el camp del Futbol Club Barcelona doncs a sumar. No, de porres no em faig de porres.
No, o sigui, millor no em fer de porres, ni de xurros.
De porres nada, de porres nada.
No, i escolta'm, doncs, i què més ens pots explicar?
Pues bueno, de momento, como te decía, sigue entrenando el equipo, no han tenido sesión de vídeo, han empezado puntuales a las 6:30 de la tarde, así que yo calculo que en 15-20 minutos podréis volverme a llamar si tengo batería, que seguro que sí, y os contaré la convocatoria de Javier Aguirre, que como os venía diciendo, creo que se van a caer Héctor Moreno y Javi López. Curiosamente, Héctor Moreno, siempre que se acerca un viaje de selecciones, se lesiona. Sí. Otra vez no le impidió, o sea que no podemos pensar que es para viajar. Esta vez yo creo que se va a cuidar para poder viajar y no jugará ninguno de los dos partidos que tiene esta semana.
Me parece muy bien. A mi almenys. Molt bé, Miguel, doncs segueix carregant la bateria i et truquem quan, o ens truques tu quan hi hagi notícia, d'acord?
Perfecto, estamos en contacto. Perfecte. Un abrazo a todos.
Molt bé, doncs ja hem parlat de Muñiz i ens ha portat doncs, la darrera hora del que ha passat en aquesta ofrena floral i les declaracions de Joan Cullet. I anem a parlar d'un parell de notícies que s'han conegut justament aquest cap de setmana. No és molt propici que surtin aquestes notícies un diumenge, però... Justament, doncs, es va conèixer que ja han arribat les primeres solucions al tema dels accessos.
Sí, des del proper partit de la Lliga Cornellà al Prat, que serà demà, l'Ajuntament de Cornellà i el club posaran en pràctica les primeres solucions que s'han acordat per millorar els accessos i la mobilitat en el dia de partit. Segons explica el club al seu lloc web, malgrat el contacte entre el consistori i l'entitat, continuarà i donarà com a resultat un complet estudi sobre la mobilitat de la zona i noves i majors solucions. Ja des d'ara es duran a terme les següents mesures per tal de començar a resoldre aquest problema. En primer lloc, s'obrirà el pàrquing subterrani de la Fira de Cornellà amb capacitat per a 500 automòbils. S'hi accedirà a través del carrer Tirso de Molina. En segon lloc, s'obrirà el pàrquing descobert de la pròpia Fira de Cornellà amb capacitat per 400 cotxes i amb accés pel carrer de l'Albert Einstein o l'Avinguda de la Fama en funció del tràfic. Per accedir a aquestes noves 900 places d'aparcament, serà imprescindible mostrar el carnet de soci vigent de l'Espanyol i s'haurà de sortir per la sortida 15.
Vale, perfecte. I al marge doncs, es segueixen mirant altres noves millores, dient, ja està bé, m'agrada que hagin arribat ràpid aquestes solucions. Evidentment no serà el cas en aquest partit de demà, perquè serem quatre gats, segurament hi podrem aparcar tranquil·lament, però sí que és important que, per exemple, de cara a nous partits on es prevegi que l'afluència sigui doncs, important, o per exemple que hi hagi doncs, el tema de les rebaixes de, o els, la campanya de Nadal i les rebaixes posteriors, doncs, donat que tenim el centre comercial al costat, ja està bé que es vagin planificant aquestes coses. Bé, i el que dèiem abans, no, i també ho dedicàvem la nostra entradeta, avui estem d'aniversari perquè fem 113 anys.
Exactament, i per celebrar-ho el club i la Federació de Penyes han organitzat un acte aquesta tarda. La cita és a la zona en la qual s'aixeca l'estàtua de l'afició, que va ser inaugurada ara fa un any, per retre homenatge a totes aquelles persones que han estat i estaran al costat del club.
Bueno, sé jo si això del Club Super 3, Mario, és molt... Ja tenim 113 anys, ja no estem per aquestes coses, eh? Bueno, però tenim un esperit jove, eh?
Jove.
Això sí.
Potser amb un lluit, però ara...
Amb un joc pel Club Super 3, ja, no vols dir?
Sí, per això.
Ja.
Ho has entès, ho has entès?
No, sí, bé. No sé si la gent ho ha entès, per això he fet l'aclariment. Vale.
Total, s'han realitzat diferents ofrenes florals dels diversos estaments del club que s'han fet davant del monument, que a més s'estrenarà ja la seva placa definitiva. I anem a fer una mica d'història, tot i que segurament l'Oriol Pagès ho faria molt millor que jo, però bueno. Avui fa 113 anys que va sortir publicada una nota al setmanal Los Deportes per donar la notícia de la fundació d'un club de futbol. Un esport, és que abans s'escrivia una mica diferent,
futball,
eh?
Futball. No? Futbol, sí, sí.
En anglès. Un esport que abans s'havia posat de moda a la ciutat. Aquest breu, que és la primera prova documental de la Fundació de l'Espanyol, s'ha fet servir com a data per commemorar l'aniversari del club, tot i que en realitat va començar les seves activitats de forma oficiosa un temps abans. Per sempre quedarà constància de que la Societat Espanyola de Futbol, poc temps després rebatejada com a Club Espanyol de Futbol i avui conegut com a Reial Club Deportiu Espanyol, va ser, després del català, el club més genuïnament de la Terra, com demostra el fet que en el primer campionat, on es van inscriure al 100% dels jugadors, eren nacionals, a diferència d'altres equips de la ciutat. Així, des de la seva fundació, una de les màximes del club ha estat a fomentar la participació dels nois de casa en forma d'un futbol base que ha donat moltes alegries al llarg dels anys.
Doncs sí, 113 anys, no? Sembla que va ser ahir, no?
Bueno, sí, sí.
Tu què dius?
Home, jo, molts patiments, i, però bueno, la flama continua encesa. Per mi, a més, per el que a mi respecta personalment, cada partit de l'Espanyol és com encetar un llibre nou. Uh-huh. I això cada diumenge.
Imagina't, si no hem escrit de llibres en capítols terrorífics com el del Muñiz. Tu què dius, Penyín? Què et ve al cap, per exemple, quan penses en aquests 113 anys?
És que jo estava pensant en una altra cosa. Està com molt de moda, això de les celebracions dels anys. O sigui, a veure, les dates una mica importants encara. Celebrem el 113. L'altre dia estava el Sevilla celebrant el 107, però con todo...
Però a veure. Boato, sí, no, perquè allà els sevillans són més d'això. Però, home, això també, per què s'ha de fer el 5 i els 0 i no els 3, no? Cada dia és una mica la celebració de la supervivència.
Sí, no? Jo veig l'economia del club i celebraria cada any, perquè pot ser l'últim, eh?
Cada trimestre d'IVA. Cada trimestre d'IVA.
Cada trimestre s'ha de celebrar.
Cal celebrar-ho és també per l'entorn i per la ciutat i per com s'ha desenvolupat al costat del monstre que tenim al costat, que estem vius.
Sobreviure és un èxit.
Exactament. Sí, sí.
Molt bé, doncs tot això, inclús la supervivència del club, gràcies, com sempre, a Carretillas TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Diari La Grada t'ofereix el buidabutxeques de pell de l'Espanyol. Un producte vintage que serà el complement indispensable a la llar de qualsevol perico. Ja a la venda al teu quiosc per més 11,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Què pensa el poble perico?
veure, què va dir el Pol Aparico de l'actuació del gran Muñiz?
Glasgow 07 diu, entre Víctor Sánchez y el Gomina se han cargado el partido. Partido estándar fuera de casa, plácido para el rival. Y más si hace tiempo que no ha ganado. Y a dormir.
Estàndard fora de casa? Fa una mica de por, eh? Això que sigui un estàndard. Home, jo et dic una cosa, no és un camp propici per l'Espanyol, això ja ho havíem dit a la prèvia, ens ha anat molt malament sempre en aquest estadi, però, no sé, aquesta vegada, inclús perdent per 3-0, ha quedat una mica la sensació de que no realment l'equip va fer un mal plantejament. Jo crec que alguna gent ho assenyala als comentaris, potser ara trobarem el què, que a vegades és més, va ser més problema, jo crec, que de jugadors que de plantejament. No sé si esteu
perquè l'equip no s'entrega encara ni perdent 3-0. No li perd la cara al partit.
Amb el 3-0 anaven a buscar el 3-1, això és molt important.
Sí.
Com a mínim, com va dir Aguirre, per maquillar el resultat.
Absolutament d'acord.
Què més?
Continuem amb Blue and White, que diu, una de cal y una de arena, como siempre. Al menos perdemos teniendo muchas más ocasiones que el rival. Al final de temporada, estos partidos los ganaremos e iremos a Europa. Ahora, a ganar al Málaga.
Bueno, està bé, optimisme.
Bueno, optimisme, Pericu.
Està bé. De tota manera, el que ha dit és veritat. O sigui, 11 oportunitats l'Espanyol i 3 al... i 3 del Llevant, però clar, les 3 del Llevant van a dins, això també cal dir-ho. Què diu en Radu?
Diu, mejor hablar del árbitro porque vaya partido hemos hecho.
Bé, Josep Manel, que ja assenyala culpables.
Sí, Pizzi i Sergio García no han dado la talla hoy.
Bé, bueno, jo...
Jo afegiria un nom aquí, que és Simao.
I Simao, la falteta que va posar...
Ni Sergio García, ja. S'apunta, m'agrada.
Jo, ara, molt bé, has encetat un debat molt bo perquè jo personalment sempre he pensat que seria el mitjapunta que necessitem. Perquè no tenim ningú en passada i ell, a banda de l'arribada, té la passada. En canvi, per mi, quan està jugant sol a dalt, no és efectiu.
A més dels problemes, l'altre problema que treu l'equip és el que no hem trobat el jugador per la posició de mitjapunta. No sabem si juguem amb un segon davanter, si juguem amb un mitjapunta, si juguem amb un migcampista. No, per allà ha passat tothom.
Sí. Sí, sí.
Menys el que potser ha de passar, que és Sergio García. A la segona part es va entendre molt bé. Clar,
jugar amb Sergio García allà, per mi, equival a posar un davanter centre. Un davanter centre que jo, per mi, tal com juga l'Espanyol, tindria que ser un davanter centre fort, un davanter centre doncs, que fos capaç, per exemple, de jugar també d'esquenes, i per mi aquest tipus és Estuani.
Mira,
el Cuate grandote.
La jugada de...
És el Cuate, però ara no li donarem la titularitat.
Estuani també és un Cuate grandote.
Exacte, és que per mi és Estuani.
Però jo vaig veure en 45 minuts per un debutant, una química entre Sergio García i Córdoba bastant...
La primera jugada que connecten tots dos, que és aquella passada en profunditat que Córdoba intenta picar el segon pal i que el porter treu amb el peu...
És bastant inusual per un debutant que s'entengui bé amb un altre jugador.
És debutant, però porta dos mesos.
Però, a veure, també per una raó, perquè finalment...
Tenia molt entrenades les jugades.
Tot i que aquella jugada l'heu de veure perquè està prou bé, perquè més ell condueix, arriba fins la frontal, fa la paret amb Sergio i després es fica a l'interior i rep la passada. És molt interessant, però sobretot perquè és normal, és un tipus acostumat a jugar de nou àncora. O sigui, al final, tu quan jugues així saps quins són els moviments. El problema és que el Sergio en aquesta mateixa posició per mi no és tan efectiu. També és veritat que l'any passat ens va treure ell solet jugant així de moltes i vam guanyar dos o tres partidets importants que al final van significar la salvació.
És veritat que la temporada passada jugava de nou, però moltes vegades tirava cap enrere per deixar entre Estuani.
Sí.
I compta també amb el tema Pizzi, perquè ens estem fotent molt amb Pizzi, però Pizzi no juga mai cap partit encara amb la seva situació, que és Pizzi juga on juga Simao. El que passa és que on juga Simao, Simao ens dona el recolzament amb el lateral i Pizzi evidentment no baixarà mai a defensar, perquè, claro, és Pizzi.
Bueno, pues potser llavors no té lloc a l'equip.
Pizzi a la banqueta.
Exacte.
Pues vale.
Aquí cadascú ha de fer el rol que li diu l'entrenador, i si tu no vas a defensar perquè soy Pizzi... Pues...
Però en Pizzi, el que brilla més, és derivant cap a dins, jugant...
Sí, sí, és un extrem que fa diagonals. Un extrem que fa diagonals, i també, bé, doncs és un tipus que almenys té capacitat de desbordar, té més capacitats com a extrem que no com a mitja punta. O sigui, això és així. Molt bé, escolteu una cosa. Abans de que ens truqui l'amic Miguel de nou, Què us sembla millor? Comencem a parlar, jo crec que és millor ja començar a parlar del partit que ve, que no d'aquest que ja hem passat pàgina, no? Esteu d'acord?
Sí, sí, sí.
Jo tinc ganes de partit demà. A mi m'agraden molt els partits entre setmana, perquè se't fa més, més curta l'espera.
Partit complicat i important, eh?
Partit important,
important.
Perquè tots sabem el que ve després i el que passarà probablement, sí, i jo crec que seria important treure punts. Sí,
sí. Sabeu el que ve després i com s'acabarà.
Doncs escolteu, anem, fem un parell de falques publicitàries i comencem amb la prèvia. Botemania, te toca ganar. Botemania, ven a jugar. Botemania, Botemania, te toca ganar. Botemania, ven a jugar. Botemania.
Aquest mes gaudeix de la rebosteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la rebosteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
La prèvia del partit.
Bé, comencem ja en temps de prèvia i bé, doncs tenim un Màlaga al davant que ben bé no sabem a quina carta quedar-nos, perquè jo penso que és un equip, o a priori és un equip interessant, però també és veritat que ara està passant per una situació una mica estranya. El 0-5 de l'altre dia ha fet mal, molt de mal, a tots menys a Schuster, que va dir l'altre dia ara estoy en mi salsita. No sé exactament què volia dir, però el que està claríssim...
Home, tenint en compte que té 5 anys de contracte, igual el que esperes que el fotin fora.
Efectivament, faria un bon bingo. Dels 10 partits jugats, ha guanyat 4 a l'Espanyol, 2 només al Màlaga, 2 empatats a l'Espanyol, 3 empatats al Màlaga, 4 perduts l'Espanyol amb aquest d'ahir, d'abans d'ahir, i 5 perduts al Màlaga. Però resulta que ara està mirant les estadístiques i clar, també és veritat que els gols a favor estem més o menys iguals, nosaltres 12, ells 11. 14 gols en contra de l'Espanyol. D'aquests gols en contra hauríem de dir que des de la jornada 5 ens havien fet 7. O sigui, hem rebut... fins a la jornada 5 ens havien fet 5. La resta ens l'han fet a tota la resta. És a dir, estem empitjorant clarament en l'aspecte defensiu. Però ells també en porten 14 comptabilitzats els últims 5. És a dir, que no els han ficat molts gols. No, això també vol dir, doncs mira, que com a mínim han perdut bastants partits per la mínima, donat que tenen més derrotes que nosaltres. El Màlaga com a visitant al camp de l'Espanyol ha mullat força vegades, ens ha guanyat 7, i de les últimes vegades, ens ha guanyat 7 vegades, vull dir, i de les últimes 7, per exemple, l'any 2000-2001 1-2, 2000-2002 un altre 1-2, és un resultat que els hi ha anat molt bé, perquè l'han van repetir el de 2003-2004, i finalment, des de llavors, home, els hem guanyat gairebé tots els partits, menys el darrer empat a 0. De tota manera, recordem també, aquí ja està malament registrat, donat que la 2011-2012 vam perdre el partit, posa 2-1, però vam perdre 1-2. Recordeu perquè va ser aquell partit que va marcar de Michelis. I Van Nistelrooy, tot i que va ser, penso, Coutinho per sota la barrera, aquell gol de falta que va marcar per sota la barrera. Exactament. Amb el Màlaga va debutar Kameni perquè va haver-hi lesió del jugador Caballero, de Willy Caballero. Molt bé, doncs el que hem dit, els números de l'Espanyol Màlaga, 30 partits s'han jugat, 15 victòries de l'Espanyol, 8 empats i les comentades 7 derrotes, 52 gols a favor, 32 en contra, mitjana de gols marcats 1,7 per partit, això està molt bé. Recordem que a més és un partit important perquè a Cornellà es va inaugurar amb un partit també entre setmana. La primera victòria a Cornellà es va inaugurar justament amb un Espanyol Màlaga i va ser també el dia que va néixer la filla d'en Dani Jarque. I t'estic traient moltes dades de la prèvia del partit.
Retxant línies del guió.
Ho sé. I la mitjana de gols encaixats, 1,7 per partit, és a dir, gairebé sempre mullen. Això també és important d'assenyalar-lo. I ara sí, doncs, senyor Pagès, esperi un moment, que li vaig a tirar el seu single de la història del partit, el seu jingle, millor dit, de la història del partit, perquè tot quedi ja absolutament predisposat. Vinga.
A Pericos Online, un partit amb història.
Molt bé, senyor Pagès, expliqui'ns.
Doncs bé, si la setmana passada, per parlar del Llevant, vam retrocedir gairebé 50 anys, avui serà molt més a prop, són només 10 anys, i avui parlarem d'un partit que tots aquí els presents de la taula segur que vos en recordeu. És el 16 de març del 2003, temporada 2002-2003, que comença amb Juan de la Banqueta, el gran Home. Juan de Ramos, segueix amb Ramon Moya i acaba amb Tito Clemente, que ve
van derrotes, que deia, també.
Novembre, desembre, i apareix per allà. Bé, i ens plantem a la jornada, la cinquena o sisena jornada de la segona volta, i a l'Espanyol encara està en zona de descens. Clemente fa tot el que pot, però...
Recordo que hi partit perfecte.
Encara està en zona de descens i ve d'empatar 0-0 al camp del Recreativo de Huelva el dia que mor Francesc Perelló.
Sí, senyor.
I es presenta al Màlaga amb un dia de força sol, amb força sol, i juga a l'Espanyol amb Toni a la porteria, Torricelli, Lopo, Soldevia, David García. S'està rient el senyor Penyín perquè ho està regulant perfectament.
I jo també me'n recordo una jugada, Moral, que no va ser gol, que suposo que l'explicaràs.
Morales de la Penya, al mig del camp, Maxi, Òscar García, silenci.
Ojo,
sí, sí, sí.
Ojo.
Raúl Tamudo i Roger García.
Que després... no estamos tan mal que hemos estado peor.
No, no, perdoneu.
Després amb un atac de... Se suposa que...
Teníem molt bon equip.
I Òscar.
Van acabar jugant Savo Milosevic i Martín Posse.
Sí.
I pel Màlaga un equip força bo també, Contreras, Josemi Roteta, Fernando Sanz Valcarce, Sandro Romero i déu-n'hi-do Manu, Deli Valdés, Darío Silva i Musampa. El partit és un partit de 0-0 a la primera part, amb molt poques ocasions, però arriba al minut 41, i amb una pilota rebutjada a la frontal de l'àrea, surt el porter Contreras i... d'arriba Tamudo, just abans d'entrar a l'àrea. La mateixa jugada que el dissabte al camp del Llevant, però l'àrbit la va veure bé. L'àrbit d'aquell dia era Muñiz Fernández.
Oh, que gran!
Era Muñiz Fernández.
I a quin any dius? Què és això?
2003.
2003. Fa 10 anys.
Muñiz és immortal.
2002-2003.
Ho va veure, el bote.
Ho va veure bé i Contreras se'n va anar al carrer i va jugar al Màlaga tota la segona part amb un jugador menys. La segona part comença amb una embranzida de l'Espanyol brutal i un gol de Tamudo a minut 52. Però, clar, està Tito Clemente a la banqueta i l'Espanyol recula de mala manera. Tan recula que al minut 78 el Màlaga, tot i amb 10 homes, ens fa l'empat a 1 amb una jugada de Miguel Ángel, aquell jugador que sempre es va parlar que va venir a l'Espanyol.
L'Espanyol i no va venir mai, va venir. Que havia jugat al Llevant, també.
Exactament. I Manu s'avança a Toni i marca l'empat a 1. Amb els 12 minuts que queden, l'assegament a la porteria del Màlaga, que llavors la defensava Arnau, és absolutament brutal. Brutal, hi ha ocasions a dojo. L'Espanyol acaba jugant amb Maxi, Posse, Milosevic, Tamudo, Roger. I a l'última jugada del partit, hi ha 50.000 rebots. És un xut de Maxi,
sí,
que la rebutja Arnau, i Martín Posse xuta a porteria, no, Martín Posse no, Maxi xuta a porteria, un jugador del Màlaga que es diu Romero, la para amb la mà i del rebot Posse marca gol. Tothom es pensa que és gol, però Muñiz
pita penal.
Ha pitat penal.
Aplicant correctament.
Abans, espera, farem com el penalti més largo del mundo, perquè abans hi ha una jugada prèvia, que la recordaré molt bé. De la Penya agafa la pilota al centre del camp amb una pilota que estava al Màlaga, tot el replegat sobre la porteria de l'Espanyol, i va tot el camp sol, absolutament sol, sense ningú. Sol de la Penya cap a aquella porteria d'aquest jugador que el que va sortir substituït.
Arnau,
efectivament, el mític Arnau, el hat-trick de Tamudo. I va cap allà, i la porteria cada vegada se li va fent més petita, i al final la falla. Recordo, perquè aquella és la primera temporada d'Ivan de la Penya com a blanc i blau, les crítiques brutals que va tenir per aquella jugada que podia haver decidit el partit, i finalment doncs es decideix amb el punt de penal al minut 90.
Minut 92, jo recordo perfectament aquesta jugada, Muñiz Fernández expulsa el Gato Romero, que és el que li deien el Gato Romero, i està tota l'estadi en peus, en Raúl Tamudo, que és una tarda que cal tenir present. Raúl Tamudo, la jornada anterior al camp del Recre, havia fallat un penal.
Certament.
Que li va parar el porter Luque.
Cert.
I era el tercer penal consecutiu que fallava amb l'Espanyol, entre la temporada anterior i aquella. I el tio va tenir els sants nassos d'agafar la pilota a minut 92, posar-la allà al punt de penal. Jo recordo tota la grada d'empeus, i el tio va, xuta...
I el va marcar.
I va arrencar. I Muñiz li diu a Tamudo abans de dir el penal, és l'última jugada del partit,
Xutes i
no es va treure de centre.
L'Espanyol, amb aquell gol, que va guanyar 2-1 al partit, va sortir del descens per primera vegada en tota la temporada. va estar tota la temporada en descens, i aquella, jo crec que aquella jornada va sortir i ja no va tornar a entrar mai més
mai
en descens.
Més en descens, efectivament, mai més en descens.
És una d'aquestes...
I va acabar 5 punts, inclús, de persona.
Un petit detall, ja per acabar, la relació gairebé estadísticament irrefutable entre Tamudo i Contreras. Tamudo va lograr que Contreras, porter del Màlaga i després del Betis, fos expulsat 3 vegades amb Tamudo al cap. És una d'aquelles coses, el va expulsar amb aquell partit, la primera vegada. El va expulsar la temporada 2005-2006, quan venim de guanyar la Copa València, amb aquell partit que l'expulsen i després surt dobles i li para el penal, i després una altra vegada amb un partit que va acabar amb un pandemònium increïble, amb Luis Fernández a la banqueta del Betis, que van expulsar 3 tios del... i va acabar Juanito a la porteria del Betis amb un penal de Tamudo. Contreras és un jugador que quan es va retirar Tamudo, ja havia pensat...
Va obrir una ampolla de cava.
Malament. No, no, però es va retirar... No, però clar, és que va retirar abans Contreras que Tamudo. Sí, sí, perquè...
Que da miedo pensar en el 2023 Muñiz todavía arbitrando.
Sí, 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 sí. I cagant-la.
Sí, però com diu Rossell, va aplicar correctament el reglament.
És una regla que és incongruent, perquè... Sí.
Penalti, gol és gol, amigos. Ara, això és així.
Això és el pati del cole. Això és el pati del cole.
Sempre ha sigut penalti, gol, gol.
En aquest cas, beneficia l'infractor. En aquest cas, Romero fa el penal...
Es compte que
Martín Posse,
Martín Posse era un dels proscrits de Clemente, que només sortia al camp quan ja n'hi havia res a fer, i aquell el posa 5 minuts abans d'acabar el partit, i ho treu tot i el posa amb ell, i el paio fa el xut aquell i se'n va cap a la curva i he fet un gol. Com? No, no, xato, no has fet un gol, no, el gol no val.
No val.
Com
no,
l'any
no,
del gol de Coro, que ha estat tot l'any defenestrat i al final juga aquells 10 minutets del final i mira què
passa. És el que passa. Amics, per aquelles coses resulta que són les 8 i 12 i no tenim llista de convocats, però el Miguelet ens ho explica millor. Miguelito, què passa?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí seguimos esperando a que salga nuestro querido jefe de prensa, bueno, en su lugar Andrés Merello, que también le tengo el mismo cariño.
Merello, acentuemos bien. Merello, no Merello.
¿Cómo dices?
Que no es Merello, es Merello, es Merello.
Ya, lo que pasa es que yo quería hacer énfasis en el cariño que le
pues
tengo.
Pues hazlo en la vocal que toca. Pero
vale,
sigamos.
Perfecto. Bueno, a lo que voy, que más importante que la tilde del apellido de mi amigo Andrés, es la lista de convocados que aún no conocemos. El equipo sigue entrenando. Ah, mira, pues justo ahora mismo sale Andrés.
Perfecto. Muy bien, pues mira, acércate la y la escuchamos en directo. Venga, es maravilloso.
Vale, te la pongo.
Víctor. Sidney. Kevin. Estuani. Sergio García. Pichi. Capdevila. Lanza. Kiko Casilla. David López, Víctor Moreno, Javi López, Fuentes, Coloto, Simao,
¿habéis escuchado?
No, quedan no del todo. A ver, hemos escuchado primero a partir de antes de Sydney, que no sé exactamente quién. ¿Puedes repetirla?
Sí.
¿La tienes
ahí? Estaba también Germán, y el último que quedaba por decir era Abraham.
Después de Simao, Abraham. Entonces, ¿Córdoba no ha entrado en la lista?
Córdoba no ha entrado en la lista, en principio. Si quieres, te la repito.
Sí, por favor.
Sí.
Mira, es Germán,
Mationi,
Raúl Rodríguez,
ese también nos faltaba, Sidney.
Víctor Sánchez.
Ah, no, Víctor Sánchez.
Sidney.
Víctor Sánchez, Sidney.
Thievi, Estuani.
Sí.
Sergio García Pizzi, Capdevila Lanzarote, Kiko Casilla, David López, Héctor Moreno, sí. Javi López, Fuentes, Coloto, Simao, Abraham, y sí que ha entrado Córdoba, lo que pasa es que mientras me preguntabas...
Ah, vale. Torje ni Alex no han entrado.
No, Torje ni Alex.
Perfecto.
La novedad que vuelve TV.
¿Y quién cae entonces de la lista? ¿Quién cae? Si entra TV.
No sé si han entrado 19 o 18, lo que pasa es que no tengo papel encima.
5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 18 19, 20 hombres.
Deu haver entrat 20 per veure si Javi López i Héctor...
I Moreno, a veure, exactament, a veure com està l'evolució d'aquests dos homes, deu ser una...
Yo creo que, efectivamente, yo creo que son estos dos los que han entrado simplemente para ver si la evolución en las últimas horas es positiva, porque como ya te decía, han entrenado al margen 20 hombres y se caen Torje y Alef, bueno, que no viajaron tampoco.
No viajaron, no se caen, sino que, claro, no estaban tampoco en la lista anterior. Sí, perfecto. Pues bien, quédate por aquí porque si sale el amigo Javier Aguirre, pues le podemos escucharle en la recta final del programa. ¿De acuerdo?
Fenomenal. Muy bien.
Molt bé.
Un saludo.
Què us sembla? Bé, sobretot curiós, el tema de la vista, de la llista, normalment s'estaven fent 18 homes i aquesta vegada de 20.
Jo crec que és el fet aquest.
És això, no? La precaució.
Els jugadors tocats que, bueno, ells s'espera per, si han de quedar fora finalment, no haver de cridar algú d'última hora.
Jo no entenc lo d'Àlex, la veritat. És un jugador que a mi, el dia de l'Atlètic de Madrid, jo crec que ho va fer força bé.
Jo crec que els minuts que ha jugat també ha demostrat que, com a mínim, el paper que havia de fer l'ha fet bé. També és veritat que no ha tingut minuts importants de protagonisme.
A veure, el problema és dintre del dibuix clàssic d'Aguirre, on fiques
Àlex? Àlex és el jugador a la posició de Víctor Sánchez i d'Abraham.
Exacte.
És aquest tipus de jugador. O sigui, al mig camp el tenim una mica descompensat, en el sentit que tenim tres jugadors que juguem, diguem-ne d'alguna manera, juguen per davant, un sol pivot. Clar, llavors aquí la competència Abraham i Víctor, per mi, en aquests moments està millor que Àlex.
Però jo crec que és un bon jugador per tenir per partits que vas guanyant per la mínima. Els últims 20 minuts, les dues vegades que ha sortit a aguantar la pilota i a portar tranquil·litat i a matar el partit, jo crec que ho ha fet molt bé.
Sí. Els 25 minuts que juga amb l'Atlètic de Madrid va interpretar perfectament el que tenia que fer amb el partit.
Crec que és no sé si és a Granada que torna a jugar, on és?
Va jugar una estona a Granada, va jugar a titular a Villarreal, que allí no ho va fer-ho bé, que el van canviar a la mitja part.
Però és que no jugava aquest paper.
D'acord, però els 25 minuts amb l'Atlètic de Madrid...
Una bona bala per tenir a la recàmera.
Sí, sí, però que amb aquesta bala ell considera que té Abraham.
També és veritat. També és veritat. Sí, i Abraham a mi és un dels jugadors que més m'ha sorprès.
Si nosaltres anem guanyant, el jugador que farà aquest paper de tercer migcampista per aguantar el partit és Abraham.
I té més arribada.
Tenim dos jugadors per al mateix paper, doncs...
Abraham ha complert molt, les
vegades. Sí, jo estic gratament sorprès.
L'equip no perd intensitat.
Més que la llista, que és bastant lògica, és a veure què fa. A veure si... Què fa amb la mitja punta, què fa amb el
centre. Anem a fer l'alineació, vinga, entre tots. Vinga, comencem amb Kiko. A veure, laterals... Anem a pensar a Mationi, que pensem que Javi no està encara fi. Anem a donar-li a Mati doncs, l'opció.
A mi no em preocupa que sigui Mationi.
I Fuentes a l'altre, això sí que és inamovible. Molt bé. Enmig de l'eix central, aquí
cap
també tenim...
Sidney Coloto, cap de Vila.
Què dius? Cap...
Ah, Moreno, Rey, el Raúl i el Coloto no poden jugar.
Sidney Coloto.
Cagan cada vegada que
juguen. Que no. Cap de Vila mai... Bueno, va dir que ho havia provat,
per provar, el que sigui.
No.
Jo crec que sí. Sidney Coloto. Sí. No,
a veure, Sidney jo crec que també és un fix.
Coloto.
Jo crec que juga a Coloto.
I posem a Coloto a l'espera també, tal com hem fet amb Mationi.
No, Moreno no jugarà.
Llavors, anem a pensar, jo crec que...
La pilota és claríssim, jo crec.
El David López i el Víctor.
Quatre targetes, eh?
Jugarà amb Víctor Sánchez.
Bueno, però jo penso
si té
que...
quatre targetes, és el partit ideal.
Tu creus que...
Perquè li treguin.
Sí?
Home, i tant.
Totalment. Totalment perquè, a veure, prefereixo que tingui una opció... l'Espanyol li veig més opcions davant del Màlaga d'aconseguir els 3 punts que no pas davant el Barça. Sí, jo crec que també pensarà d'aquesta mateixa manera Aguirre. Una altra cosa és que faci que alguna la tarja o no.
Alguna rotació farà, no tantes com el dia del Villarreal, però alguna rotació farà.
Vale. Penseu que farà descansar Pizzi i li donarà, per exemple, alguna bola a algun altre
jugador? Manolanta, per exemple.
Sí.
Lanza, esteu segurs?
Sí. Jo crec que s'ho mereix.
Però bé, un moment, estem parlant de... De la banda o de la mitja punta?
No, de la banda dreta ja parlava, eh?
Llavors, clar, però si parlem de Pizzi no estem parlant de... Jo estic parlant de mitja punta ara.
La mitja punta és la gran dubte, perquè Sergio ho va fer bé, però jo no crec que canvi el dibuix.
No
crec que
llavors
canvi...
Pizzi un altre cop. O sigui, ja el de sempre. Si Mau amb una banda i dieu Lanza per Stuani...
Jo crec que a les bandes hi haurà sorpresa.
I llavors Sergio al davant de tot?
I Tiavi?
No, home, si t'hi titular, després del que va passar, no crec que el posi. Sí.
Jo diria que sí. Aquest seria l'11 tipus...
Però ja ho diries tu, perquè tens menys credibilitat.
Bueno, però l'encerto, t'ho recordo.
Aquest seria l'11 tipus, però jo estic convençut que farà alguna rotació, farà algun canvi.
Tibi.
Jo crec que Pizzi no jugarà.
Tibi. Jo crec que Pizzi no jugarà. Moreno tampoc, segur.
Llavors, si no juga Pizzi, a qui col·locaries a la mitja punta? Podria ser Lanza un mitja punta. Si llavors...
Lanza...
O bé, a veure, després canvia també el dibuix i llavors... tenim Aguirre, anem a escoltar Javier Aguirre quan puguem fer la connexió i de seguida podrem fer-ho. A veure, no? No podem trucar-lo. Ah, vale, vale, no passa res, tenim temps. Bueno, no tant.
Sí, tindré secció.
Ara que ens anava
secció al final.
No, ja t'avanço ara que no hi ha secció. No, ara, però no t'enfadis. No, pues no, ens les fies per correu, amb uns cupones de
si vols, te la faig ara.
No, no caldria.
Sí,
tampoc.
La prèvia.
No, no, perquè ja tenim a Miguelet i és important escoltar Miguelet. Vinga, Miguelet, conta.
Pues os dejo pinchado y de qué está hablando,
¿eh? Y banquillo.
Bueno, acabo de hablar diciendo que efectivamente se lleva 20 hombres esperando a ver cómo evolucionaban Héctor Moreno y Javier.
Molt bé, d'acord. Com ha apuntat aquí la nit?
Os dejo con la siguiente pregunta.
Bona nit. Bona nit. Com es presenta aquest partit després de la derrota contra el Llevant? Com eren els ànims dels futbolistes?
Bueno, el ánimo del futbolista a Porto no mucho tiempo para flagelarnos o para curar las heridas, porque ya estamos en otra batalla. El ánimo está lento también, una buena mala vuelta, una mala noche, en fin, pero ya estamos en la guerra otra vez. Y bueno, la derrota evidentemente nos hizo mucho daño, porque tenía mucha ilusión de hacer bueno la victoria con el Atlético de Madrid, y ahora tenemos que recuperar el partido con Málaga, que también viene una situación parecida a la nuestra, con lo cual seguramente va a ser un partido muy disputado, a cara de perro, con ninguno de los equipos dando ventajas, porque sus experiencias de los partidos últimos fue que dieron ventajas y perdieron, con lo cual partido cerrado, creo.
Y després, no es importante que el partido de divendres.
Ah, buena pregunta.
Evidentemente, ahora mismo es el siguiente el más importante, es el que tenemos aquí, es en casa, venimos de una derrota dolorosa, tenemos que darle una alegría a nuestra gente, el equipo tiene que mostrar la cara buena, y luego pensar en lo que viene. De momento yo, los jugadores que pongo para mañana, es pensar en el partido de mañana, única y exclusivamente.
Sí, sí, ves tirando, anem escuchando i vamos comentando nosotros también, perquè tampoc ha dit cap cosa que sigui cap secret, llavors doncs podem anar parlant, tampoc ara que escoltem com si estiguéssim a missa, que tampoc és això,
A mi m'alegra...
Missa és un altre...
A prop,
Però és un altre tema.
A mi m'alegra veure que Aguirre pensa més en el partit demà que en el derbi, que és un error que hem comès altres vegades, i m'alegra molt veure que l'important és el de demà.
Anem a escoltar-lo.
Es un equipo que está formándose y en ese sentido, bueno, pues normal, ¿no? Tenemos todos, la liga tenemos altibajos, ellos han tenido una etapa inicial costosa por el calendario, después juegan un poco y ahora otra vez, aunque...
Está analizando una mica el mal.
Derrotas que, bueno... todos los equipos, salvo dos o tres... estos picos, ¿no?, de arriba y para abajo, y así está la liga. Yo creo que Málaga sí ha cambiado, insisto, con otro míster, ya eso significa un cambio automáticamente, pero los equipos de Bernardo...
De Bernardo, eso me recuerda a Bernardo Chuste, me acordé, ¿eh? Intentar jugar
bien algo. Una última cuestión.
Italia pensant al derbi, tenint-lo tan a prop, sent un partit on vostè va perdre 4-0 l'any passat, i és un d'aquells partits que vostè sempre diu que no li va agradar a l'Espanyol, no?
És veritat, sempre va parlar d'aquell partit i aquí havíem estat poc intensos.
Estamos hablando de Málaga y me limito al Málaga.
No vol parlar del
derbi. No he pensado nada más del partido de mañana, y bueno, cuando pite el árbitro al final, entonces empezaré a pensar en el siguiente. El momento es el Málaga y me centro en este porque es el más importante.
Hola, aquí buenas noches, aquí en el centro.
Hola, hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Habla usted de picos y de irregularidades. Me da la sensación, sensación mía, que hay un montón de equipos que les pasa esto. El Málaga, por ejemplo, sin ir más lejos.
Sí, sí, sí.
¿Usted encuentra una explicación no solo a lo que le pueda pasar a su equipo, sino a este nivel de liga que parece...
Es buena pregunta. Es buena pregunta porque se fueron... En los últimos 5 o 6 años, 25 o 30 jugadores de muy buen nivel a otras ligas. Y hemos recurrido a jugadores libres, hemos recurrido a jugadores de segunda división.
Sí,
edición.
Que ell pensa que,
tenemos 6,
que és,
que
el fet que hagi baixat la qualitat de la Lliga Espanyola és una de les raons per les quals hi ha aquesta inestabilitat amb els equips.
Nuevo estatus, bueno, y entendiendo que...
Sí.
que baixa la qualitat és indubtable.
Sí, clar, clar.
Tengamos las limitaciones.
Que jo crec que...
El marge dels dos grans
i de la Lliga de Madrid són japonesos.
Yo entiendo que dos equipos y tres este año con el Atlético de Madrid que ha logrado romper esa barrera de irregularidad y están allá arriba esos tres. Los demás sí podemos ganar y perder de local, de visitante. Un equipo que logra una buena continuidad, Villarreal, por ejemplo, bueno, pues es el que se está llevando el gato al agua, ¿no? Esto es muy largo, pero de momento es mucho, tiene mucho mérito lo que está haciendo el Villarreal. Y bueno, y Getafe empezó mal y tal, y ahora lleva 4 victorias seguidas. Es así. Esto va a ser así hasta el final. El equipo que logra una buena continuidad.
Farem una pausa aquí perquè no veig que ens hagi revelat cap veritat immortal.
No, no ens ha dit de l'11.
Està el senyor del Puro molt nerviós perquè vol dir les seves imbecilitats, però en cap cas...
Tallem aquí res per escoltar el senyor.
Això que no ho farem en cap cas. ¿Vale? Lo que sí que farem... Ignacio, estàs ahí?
Sí, estoy aquí.
Si dice alguna cosita en los 4 minutos que faltan que consideres tu, a tu juicio que merece ser resaltada...
Si nos da el 11.
Pues nos la vuelve... Si nos da el 11, exacto. Mira, oye, yo siempre que le he preguntado últimamente, dice algún... dile que a ver si va a poner a Pizzi en la media punta, a ver si le puedes hacer la pregunta. O va a poner a sustituir.
A ver si me da tiempo en estos 4 minutos a hacer la
pregunta. No creo que puedas.
No te
en qualsevol cas, nosaltres el que sí que hem de fer forçosament és el moment estrella del dia.
Sí. Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Molt bé, avui no tenim gaires dubtes, no? No. Quin és el moment estrella del dia?
No, és aquest 113è aniversari de l'Espanyol.
Està claríssim, molt bé. Doncs per aquests anys d'alegries, èxits, patiments, perquè n'hi ha hagut molts...
I els que queden,
doncs per això aixequem avui la nostra estrella i brindem per l'Espanyol i per què ha significat aquests 113 anys i pels que, com ha dit abans el senyor Rossell, els que venen, els 113 que venen o més, perquè tenim la vocació de molestar durant molts més anys.
I continuarem molestant.
Sí, sobretot
i ara jo.
No, tu no vindràs. No.
Jo també
tu
vaig
no
a Leverkusen.
Migueleth, no. Migueleth, què tenim?
Sí. No.
Què he ido añadiendo? ¿Qué he ido añadiendo, Migueleth?
Nada relevante. De hecho, tenía más puesta la oreja ahora mismo en el momento así del día que me parecía bastante importante en comparación con lo que hizo Aguirre, que no es bastante relevante.
Molt bé, doncs si hi ha alguna cosa més, doncs obrim el micròfon, ens ho expliques, ja falten 2 minutets, i m'agradaria que m'expliquessis... Ah, una cosa molt important. Avui havíem de donar el programa, doncs, al guanyador de LB, de la persona que anirà avant demà i ocuparà les tribunes de LB, però ho donarem demà al programa de... a la nostra web, perquè demà no hi ha programa de ràdio, demà, evidentment, estem tots a l'estadi, però... Ja us ho vam explicar l'altre dia, divendres...
Ai!
No només farem programa de ràdio, començarem això sí a les 8, molt important, sinó que a més farem tot el partit narrat des d'aquí, des dels nostres estudis, això sí, i també tindrem el Migueleth al Camp Nou i explicant una miqueta tot el que passa doncs aquest Barça-Espanyol. No significa aquest partit, aquest divendres que farem, que a partir d'ara farem tots els partits, les transmissions dels partits, ja ens agradaria, de moment hi ha un problema de graella que ens ho impedeix, la graella de la Ràdio Estel, tot i que sí que és la nostra vocació de partir de espero no gaire temps, poder oferir-vos totes les transmissions dels partits. Això sí, divendres doncs farem un bon experiment, també tant per nosaltres com per vosaltres, i us explicarem tot el que passi en aquest partit amb un programa que començarà a les 8 i previsiblement acabarà sobre 11:45, o sigui, estarem aquí un munt d'estona explicant aquest derbi.
Ja t'hem entès.
No m'han entès. Perquè espera't, que si t'ho explica millor, més coses encara de Pericos Online. Divendres tampoc hi haurà, òbviament, edició televisiva del Pericos Online perquè estarem fent el programa de televisió. Però dijous sí que anirem com a convidats al programa La Ronda. És a dir, aniran una delegació de Pericos Online a plantejar batalla a la gent de la Ronda. No podràs anar,
tampoc,
perquè es tracta de quedar bé. I en els últims segons que queden, Miguel, alguna cosa important?
Bueno, acaba ahora mismo la rueda de prensa de Javier Aguirre. Le han preguntado si hará rotaciones en el partido de mañana y ha respondido no lo sé, hasta luego. Se ha levantado.
Hasta luego, Lucas. Doncs nosaltres també us diem hasta luego. Demà no hi ha programa, hasta el miércoles, doncs, fins dimecres. I us deixem amb la gent del bàsquet del dia. Vinga, adeu.
Adeu.